En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Mitja horeta de ràdio, hasta les 3 del migdia estem ací per a contar-los coses interessants, allò que passa en la Comunitat Valenciana. Parlarem també de projectes interessants amb Núria Moreno i Caixa Popular, en concret de la 5ª convocatòria de les ajudes sense barreres de Caixa Popular. I els parlarem d'altres coses, però anem ja amb un repàs ràpid de l'actualitat informativa amb Paró Piqueres. Bona vesprada. Comencem amb tu, en aquest cas, a fer este repasset a l'actualitat i de seguida continuem. Conta'ns.
Bé, doncs acabem de saber que la jutgessa de Catarroja cita de nou a declarar en qualitat de testimoni a José Manuel Cuenca. Ell és el cap de gabinet de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Després d'aixòs missatges de WhatsApp aportats per la exconsellera Salomé Pradas, recordem, investigada en la causa, Cuenca haurà d'acudir a Catarroja este divendres 12 de desembre. Segons eixos missatges aportats per Pradas, s'apareix com l'exconsellera ja va avisar a Cuenca a les 4 i 28 minuts de la vesprada que hi havia un mort a Utiel. Sobre això, el cap de gabinet no va dir res en la seva primera declaració. Va haver més missatges i prop a les 8 de la vesprada Cuenca li va demanar a Pradas que no confinaren a la població. També el sindicat CGT com a acusació popular ha demanat a la jutgessa de la Dana que sol·licite a la Direcció General de Tecnologies de la Generalitat que recupere els missatges de WhatsApp enviats i rebuts eixe dia de l'arribada per José Manuel Cuenca. Missatges que recordem ell sí que va dir que no tenia perquè havia canviat de telèfon mòbil, però el que fa és reclamar en este cas a la Direcció, com diguem, General de Tecnologies, que busque el mòbil que ell ja no gastava i on estan eixos missatges i que se pugui comprovar és que es traien allí enregistrats. Per cert, que l'Associació de Víctimes Mortals de 9-29 d'octubre també ha sol·licitat a la jutgessa de Catarroja que cite com a testimoni el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui va indicar que el president de la Generalitat el dia de la Dana li va informar en temps real de tota la situació que s'estava patint. Parlarem també de la petició que han fet des de l'Associació de Víctimes de la Dana i també des dels grups de l'oposició de demanar l'acta a Amazon, que ha dit avui en Pai Porto el president de la Generalitat, i també deixa vaga de metges. Se xifra en un 90% el seguiment per part del sindicat de metges i d'un 15% per part de la conselleria. I d'altres assumptes que són notícia avui a la comunitat.
I que contarem a partir de l'estat de la vesprada, tots ells ampliats amb tota l'última hora. Gràcies, companya.
Gràcies a tu.
I fins ara, perquè els contem altres coses així a Comunitat Valenciana en la Onda, i és que demà València acollirà el primer concurs del millor roscó de Reis artesà d'Espanya. I volíem conèixer un poc de prop, no?, quan serà, a quina hora serà, i sobretot pues, com estarà esta convocatòria oberta per a que tots puguem, inclús, a passejar, no?, per la zona del Mercat del Grau, que serà on és aquest concurs, i conèixer els detalls. Ho fem de la mà de Lázaro Moreno. Ell és membre de la Junta Directiva del Gremi de Panaders i Pastissers de València. Lázaro, bona vesprada, buenas tardes.
Hola, bona vesprada.
Lázaro, és demà la cita, no?, este primer concurs del millor roscó de Reis artesans d'Espanya. Serà el Mercat del Grau de València. En torn a quines hores serà?
Hola, pues sí, a partir de les 12 estarem acollint els participants que portaran els seus roscons i fins a les 4, i després ja deliberarà el jurat el que considera el millor rosco d'Espanya. I a les 6 o 6 i mitja o aixina seria més o menys, tenim previst que siga pues ja que s'anomene el millor
guanyador,
rosco,
no?
Guanyador,
perquè és una està oberta a participació de tots els professionals del país, no?
Sí. L'hem fet entre el gremi de confiters i el gremi de forners per a tota Espanya, per que vulguin participar en el roscó i en el certamen nacional.
Teniu dos categories, el clàssic i l'innovador.
Exactament, tenim el clàssic, que és més que res per valorar la presentació, el que és la massa, la textura i tot això. I després l'innovador, pues ahí ja cadascú que faci el que vulga, que la seva imaginació li porte.
Clar, al final, fer estos concursos, Lázaro, és fer-ho d'alguna forma apropar, no?, el que els nostres pastissers, els nostres artesans, ens fan de cara a estes dates nadalenques, el roscó de Reis, que no va faltar a taula.
Home, pues sí, en un dolç tan típic i que vamos, que tot el món menja i tal, pues està bé fer un concurs a aixina.
No sé si teniu moltes inscripcions, hi ha vingudes de tot arreu o...
Pues la verdad es que sí, porque no, vamos, en reventar las previsiones, porque esperaban unos 20 y porten més d'una treintena, casi 40, i venen pues, des d'Alacant fins a Barcelona, d'Osca, de tota Espanya.
Veurem qui fa el millor rosco de Reis Artesans d'Espanya. Jo crec que si ens deixem caure per allí, alguna coseta podrem tastar, no?
Pues, home, jo espere que sí, que n'hi hagi un poquet per a tots.
Després de fer aquestes elaboracions i de mostrar-les al jurat, igual alguna coseta, no?, per veure com pues, ells treballen els dolços.
Sí, perquè se fan per a l'exposició, se farà una exposició dels roscons perquè la gent conega el que han fet els forns i les pastisseries i després, clar, un altre roscó que aniran per al jurat per a que el tasten i deliberen i diguen... escollixen el millor.
Els millors, exactament, en aquestes categories, la clàssica i la innovadora.
I la innovació, exactament.
En aquest cas també, no?, els nostres artesans també innoven en aquest sector per a oferir-nos el millor i adaptat a aquests temps. Doncs serà demà, com els dèiem, a partir de les 12 del migdia i fins a les 5 de la vesprada, quan serà aquesta hora de la proclamació dels guanyadors i l'entrega de premis en este primer concurs del millor roscó de Reis artesans de Espanya. Lázaro Moreno, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tots els detalls.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, i per suposat demà donarem a conèixer, no?, quins han estat els guanyadors per a fer-nos amb ells. Gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Com veuen, no?, molta cosa que contar-los a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui no és divendres, no és dia d'obrir les portes del rebost, però creiem que era una bona ocasió per a que si els pilla a prop, en aquest cas del Mercat del Grau de València, que s'apropen a veure com va eixe primer concurs del millor rosco de Reis Artesans d'Espanya i que puguen tastar, no?, si hi ha l'ocasió, si després es reparteix una miqueta entre tots els curiosos que se puguen apropar, i si no, pues ja sabem també pues que els nostres artesans fan el millor de la nostra gastronomia dolça, en aquest cas a carastes prop dates més nadalenques, amb el rosco de Reis tan tradicional, tan típic. Doncs a Comunitat Valenciana en la Onda, com els dèiem, tenim moltes altres curiositats. Farem paraeta també a Elx, també farem paraeta a Alacant per a contar-los coses solidàries i de novetats, perquè en el cas d'Alacant donarem a conèixer una gala benèfica que tindrà lloc aquesta setmana a favor d'Espanyol, i en el cas d'Elx anem a descobrir els detalls d'un nou museu relacionat i dedicat als moros i cristians. Tot això serà després, al llarg d'este programa. Acompanya'ns, perquè ara, en aquest cas, anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida, en tornar, tenim ja la nostra companya Núria Moreno per ací, que com els avançava, ens va a contar tots els detalls de la cinquena convocatòria de les ajudes sense barreres de Caixa Popular per a impulsar eixos projectes que promouen la inclusió de les persones amb discapacitat. Avui és dimarts 9 de desembre i això és Comunitat Valenciana en la Onda. Continuem així, fem esta pauseta per escoltar uns consells i de seguida en tornem, ens contem molt més.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
Hi ha projectes que transformen vides i que generen un impacte social positiu. I una de les iniciatives que vol impulsar-los és Sense Barreres, un programa d'ajudes de Caixa Popular que promou la inclusió de les persones amb discapacitat. Saludem a esta hora a Reme Alarcón, ella és membre de l'equip que l'organitza. Reme, bona vesprada.
Bona vesprada, Núria.
És ja la cinquena, no?, convocatòria d'este Sense Barreres.
Sí, enguany ja en sé la quinzena edició d'estes ajudes Sense Barreres.
I com definiries que és Sense Barreres? Hem donat un tast en l'entradeta, però conta'ns un poc més com és este projecte, en què consisteix, quins objectius té.
Pues l'objectiu d'estes ajudes de Sense Barreres és contribuir a la igualtat de les persones amb discapacitat, val? Igualtat i inclusió d'aquestes persones des de la Comunitat Valenciana.
i va dirigida a associacions, no sé, entitats socials. Qui pot presentar-se a aquestes ajudes?
Sí, mira, poden presentar convocatòria a aquestes ajudes qualsevol associació o entitat social o centre educatiu que treballi iniciatives centrades en l'àmbit de les persones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana.
Uh-huh. I quina dotació hi ha? Com es distribueix? Quantes ajudes sí. es donen? Un poc, conta'ns els detalls perquè ens puga estar escoltant i estiga interessat.
En guany la dotació total és de 30.000 euros que Caixa Popular va distribuir en 6 ajudes. N'hi hauran 2 ajudes de 8.000 euros, 2 ajudes de 5.000 euros i 2 ajudes de 2.000 euros. De totes les projectes que se presenten, se farà una primera selecció per part de l'equip de Sense Barreres, una primera selecció de 10 projectes, després tot el col·lectiu de treball de Caixa Popular d'aquests 10 projectes farà una classificació, una selecció de 6, i aquests 6 finalment és el Club Populins, de Caixa Popular, que són els clients de Caixa Popular, que tenen una de les avantatges és poder participar en decisions de caràcter social. Entonces, les persones que formen part del Club Populins triaran l'ordre d'aquestes 6 associacions que resultaran premiades.
I quins són els criteris que es tenen en compte a l'hora de seleccionar aquests projectes? Perquè imagina que hi haurà uns requisits, no?
Sí, n'hi ha requisits, se valoraran criteris, pues, com la claretat de l'objectiu del projecte, la metodologia, les activitats que estan previstes dins del projecte i sobretot l'impacte educatiu i social.
Uh-huh. I volia preguntar-te també quin tipus de projectes solen presentar-se, perquè cada vegada sembla que se'n presenten més, no? I imagina que té a veure amb aquest impuls, no? a la inclusió, però no sé si podries destacar-nos algun projecte concret o d'alguna matèria concreta.
Sí, per exemple, l'any passat se van presentar 104 projectes, va ser una barbaritat de projectes, i són tots projectes cuyo objectiu és això, transformar la vida i de persones en discapacitat i la inclusió i la seua igualtat. I, per exemple, l'any passat els projectes que varen resultar premiades eren un projecte, per exemple, de senderisme, dins d'un programa inclusiu per a persones amb problemes de salut mental. També hi havia altra, va haver un projecte que era un taller prelaboral d'agroecologia dirigit també a persones amb discapacitat intel·lectual o enfermedad mental. Després també hi havia un projecte dels centres educatius de persones deportistes amb discapacitat intel·lectual que contaven la seva història de superació de la seva discapacitat i del seu deport. Després també projectes de música, de la música i treballs de grupals impartits per professionals, per a música o teràpia dirigida a xiquets, dins un programa terapèutic personalitzat. Després també teníem projectes de persones en lesió medular, atàxia i esclerosis, per a disminuir un poquet la càrrega familiar d'aquestes persones i fomentar la seva participació en la societat. I després també altres projectes que treballen habilitats socials i conversacionals d'adolescents i joves, per exemple, l'any passat en un diagnòstic de TEA.
Molt bé.
És un abanic molt ample de possibilitats i tot s'està centrat en fomentar la contribuir a la igualtat i fomentar la igualtat i la inclusió de les persones amb discapacitat.
Sí, al cap i a la fi, com dèiem en l'entrada, projectes que generen un impacte social positiu i a més, així en la Comunitat Valenciana. Dèiem, Reme, que és la cinquena convocatòria ja de Sense Barreres. Com ha evolucionat en tot este temps? Perquè sí que deies, no?, que anaven augmentant aquests projectes que es presenten any rere any.
Sí, tot aquest any hem incrementat els projectes que s'han presentat, cosa que ens ha fet molt difícil, la veritat, triar els projectes guanyadors. Però la veritat és que pues, això ha contribuït molt pues, a que n'hi ha que, pues, a lo mejor més associacions que se presenten. I sí que és veritat que, clar, incrementar els projectes que se presenten ha fet que tinguem que anar dotant més import.
Més inversió, no?
Sí, fer una inversió superior. De fet, ja han destinat més de 60.000 euros a projectes que milloren la igualtat de la vida, la inclusió i el suport psicosocial d'aquestes persones amb discapacitat. Enguany tornem a fer una dotació de 30.000 euros, al igual que l'any passat, perquè és una quantitat ja significativa i pues, la distribució, com t'he comentat, dos ajudes de 8.000, dos ajudes de 5.000 i dos ajudes de 2.000 euros.
I fins a quan es poden presentar aquests projectes? Donant-nos algun detall per si això, com dèiem, no? Si hi ha algú que estigui escoltant o si estigui interessat.
Clar, se poden presentar sol·licituds fins al 31 de gener del 2026. Val? A través de la web nostra, www.caixapopular.es, ajudes-sense-barreres, a través de Senllaç, en la nostra pàgina web, se poden presentar les sol·licituds.
Reme, és un dels projectes que teniu en Caixa Popular. Com d'important és la sensibilització interna entre els treballadors també, no? Perquè al cap i a la fi deies que la selecció d'aquests projectes es fa a càrrec dels propis treballadors i també dels clients, no? Del Club Populines.
Sí, pues, bueno, la igualtat és un dels valors fonamentals que Caixa Popular té i tota la gent que treballa en Caixa pues, portem ese valor des de nosaltres. Busquem sempre pues, eso, contribuir, transformar la vida de la gent, la inclusió i la igualtat. I Sense Barreres és el projecte que Caixa Popular té per a llevar a cabo aquestes accions de sensibilització, sobretot, i per la igualtat de les persones amb discapacitat i d'aliances en associacions de persones amb discapacitat intel·lectual o física, dissenyant productes, servicis adaptats a les seues necessitats concretes i a les seues famílies, perquè detrás d'aquestes persones estan les famílies.
Com imagines l'evolució d'esta iniciativa de Sense Barreres en els pròxims anys? Perquè si diem que any rere any van augmentant els projectes, jo imagino que des de Caixa Popular esteu disposats a que això continuï, no? Que sigui un projecte viu.
Sí, és un projecte viu. Volem tots els anys, pues, en la mida del possible, al millor poder incrementar la dotació. Ja vam fer un increment substancial l'any passat, en guany. Tornem en aquesta dotació de 30.000 euros i la seva evolució pues, dependrà sobretot de pues, les necessitats d'aquestes associacions, de la nostra evolució, per suport també, i clar, és un projecte viu que volem tots els anys, i a més fem un acte molt, molt emotiu i molt xulo per a l'entrega d'aquestes ajudes i sempre pues, això, donem un passet sempre més allà.
Doncs ahir queda tota aquesta informació en el web de Caixa Popular, Sense Barreres, ajudes per a l'impuls de la inclusió de les persones amb discapacitat. Remy Alarcón, membre de l'equip Sense Barreres de Caixa Popular, gràcies per atendre'ns esta vesprada.
Gràcies a vosaltres.
Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
En el programa de hoy vamos a hacer también ronda por nuestras emisoras en la Comunidad Valenciana para descubrir cosas, ya verán, muy, muy interesantes. Hacemos parada en Alicante, ahí está nuestra compañera Luz Sigüenza. Muy buenas tardes, Luz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy preparados ya, ¿eh?
Muy preparados para algo muy especial, muy solidario, que enseguida nos vas a contar, ¿no?
Sí, eso es. Ahora os cuento una cena solidaria que hay este jueves 11 de diciembre.
Vamos a saludar también en Elche a nuestra compañera Maite Vilaseca. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso estamos de enhorabuena porque se inaugura un nuevo museo relacionado con los moros y cristianos.
Efectivamente, un nuevo espacio museístico en Elche que además vuelve a poner en valor un edificio muy peculiar en el corazón del Palmeral.
Bueno, pues si os parece empezamos por lo solidario. Decías, Luz, el 11 de diciembre será el Castillo de Santa Bárbara el que se convierta en ese escenario de una cena cóctel solidario muy especial a beneficio de Aspanión, Niños con Cáncer, que es, bueno, la asociación que ya sabemos que nos acompaña desde 1985 a esos niños, a esos adolescentes con cáncer y a sus familias con apoyo psicológico, social y económico. ¿Qué detalles tenemos más de esta gala?
Pues el cáncer infantil es una realidad que atraviesa en silencio a muchas familias, que irrumpe sin avisar y que obliga a padres y madres a reorganizar toda su vida en torno a hospitales, tratamientos y largas esperas. Frente a esa dureza cotidiana, el apoyo social se convierte en un pilar fundamental. Por eso, como decías, Begoña, con ese espíritu solidario, este jueves 11 de diciembre, el Castillo de Santa Bárbara acoge una cena cóctel solidaria a beneficio de Aspanión, la Asociación de Papás y Mamás de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. El Patronato Municipal de Turismo de Alicante ha cedido de manera excepcional el Castillo de Santa Bárbara, un enclave emblemático que esa noche se va a iluminar con un significado especial, el de la solidaridad y el compromiso con quienes no pueden permitirse bajar la guardia. La parte gastronómica lleva la firma de Pablo Montoro, quien ha diseñado una propuesta pensada no solo para disfrutar, sino para convertir la velada en un recuerdo imborrable para los comensales, una cena que será encuentro, brindis y gesto de apoyo a una causa que toca muy de cerca a nuestra sociedad. Así describe Pablo Montoro cómo será la experiencia gastronómica.
En esta ocasión, con más razón todavía, hemos apostado por nuestras mejores referencias a nivel de cóctel, con nuestro mejor servicio y de la mejor manera. O sea, yo creo que el salón va a estar espectacular, amenizado con la música y sobre todo con esa gastronomía de nivel, que como decía Alex, es que por el precio que tiene es un regalo, o sea, es un regalo pasar una noche así, y sobre todo eso, ¿no? Pensar en las familias que tienen niños así, ¿no?
Pero si hay un elemento central de esta iniciativa es la labor indudable de Aspanión. La asociación desarrolla un trabajo silencioso y constante en toda la Comunidad Valenciana, acompañando a familias que en muchos casos deben desplazarse al Hospital La Fe de Valencia para los tratamientos de sus hijos. En esa situación, Aspanión pone a disposición de las familias pisos de acogida, espacios donde poder descansar, ducharse o simplemente dormir unas horas entre largas jornadas hospitalarias. Un apoyo esencial que marca la diferencia en momentos de enorme desgaste físico y emocional. Por eso Aspanión siempre está y va a estar presente, tal y como nos explica Alejandro López, vicepresidente de la asociación en la Comunidad Valenciana.
Somos la mano y el abrazo de la ayuda que necesitan estas familias y no los vamos a abandonar nunca. Y gracias a todos los que estáis colaborando con nosotros, porque gracias a vosotros podremos seguir y continuar al lado de estas familias el tiempo que haga falta y con las cosas que necesiten. Así que gracias.
Por eso es tan importante apoyar esta causa de este próximo 11 de diciembre, jueves, en el Castillo de Santa Bárbara. Pero somos conscientes de que hay muchas personas que nos escuchan ahora desde toda la Comunidad Valenciana y que no podrán desplazarse a Alicante. Por eso hay una fila cero, una fila donde podremos aportar la cantidad que corresponde para la cena o cualquier donativo que consideren. Y eso lo pueden encontrar en aspanion.es. La organización corre a cargo de Satur, empresa alicantina especializada en eventos, que además ha querido sumar valor a la experiencia programando desde una hora antes del inicio de la cena una visita teatralizada al castillo para todas aquellas personas que deseen llegar antes y disfrutar también de otro atractivo, conociendo además la historia del lugar desde una perspectiva cultural pero también emocional.
Desde luego que es una iniciativa, como tú dices, Luz, que podemos participar, estemos donde estemos, con esa fila cero para seguir, bueno, pues brindando ese apoyo a lo que es Aspanión, para que ellos puedan brindar a su vez ese apoyo psicológico, social, económico a las familias y a los pacientes. Oye, qué iniciativa tan chula, desde luego.
Importantísimo, ¿verdad?
Y de reconocer, sobre todo, pues ese gran trabajo, esa gran labor. Decíamos antes también, bueno, que en Elche tenemos una novedad, podemos decir, así, Maite, con, bueno, pues esa apertura del Museo de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, que además nos decías una exposición que se ubica en un conocido museo, ¿no?
Efectivamente, y es que hoy precisamente ha sido ya la apertura oficial al público del nuevo museo de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche. Es el MAFE. Ahora mismo os voy a contar cómo se ha organizado este museo y qué vamos a encontrar en su interior, pero me vais a dejar que nos detengamos también en su exterior, porque la ubicación del museo ya de por sí es muy atractiva. En el corazón del Parque Municipal de Elche, que ya sabéis que es uno de los emblemas del Palmeral, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uh-huh. Bueno, pues allí se construyó en 1946 un edificio de estilo oriental muy curioso que los ilicitanos e ilicitanas enseguida popularizaron como el huevo. Bueno, pues este edificio que se ha utilizado para diferentes usos, porque ha sido, por ejemplo, pues museo arqueológico, allí se alojó el busto de la Dama de Elche en su primera llegada de regreso a la ciudad de Las Palmeras durante 14 días en 1965, ha sido Museo de la Palma Blanca, sala de exposiciones, centro de recepción de visitantes, bueno, como que no terminaba de cuajar. Bueno, pues ahora es este emblemático edificio del huevo del Parque Municipal de Elche el que acoge el museo de la Asociación de Moros y Cristianos. ¿Queréis que os cuente lo que vais a encontrar en una visita?
Sí, sí, porque yo estaba imaginándome un poco estar ya allí. ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos?
Bueno, pues el objetivo, en definitiva, es ofrecer de una manera clara y accesible, sobre todo para aquellas personas que visitan Elche y que vienen de fuera de la Comunidad Valenciana, donde las fiestas de Moros y Cristianos ya sabemos que son muy populares y se celebran en muchísimos municipios, pero bueno, que puedan conocer en qué consiste esta fiesta. Y empieza a través de, se ha repartido todo el espacio museístico en ocho áreas y una zona temática. Entonces hay una pantalla central en la que aparece un breve resumen de los aspectos más esenciales de la festa, como son el contexto histórico, la trilogía festera, la importancia de la música y de los trajes, ¿no? Y la historia de los trajes. Pero además, en este museo vamos a poder conocer lo que es la vinculación de la ocupación musulmana de Elche con el nacimiento de la fiesta de Moros y Cristianos. A lo largo de todo el espacio también se han distribuido unas hornacinas, 9 en total, que están adosadas a la pared, y en cada una de ellas se va explicando y se va mostrando el patrimonio material de la Asociación de Moros y Cristianos, desde los orígenes, la música, partituras, vestuario, planos de organización de los desfiles, reconocimientos. En definitiva, que una visita a este nuevo museo de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche lo que va a hacer es que cualquiera que visite la ciudad conozca una de sus fiestas más emblemáticas, pero también que se adentre en la historia, en la parte más medieval de nuestra historia. Así que aquí os esperamos para que vengáis a conocerlo.
Sí, sí, no teníamos suficientes atractivos turísticos en Elche, también en Alicante, obviamente, pues ahora tenemos uno más, una razón más para visitar Elche. De hecho, yo tenía un poco así en mente que dentro de un poco vamos a estar, bueno, pues en Fitur mostrándole al mundo todo lo que tenemos, nuestro atractivo turístico, y desde luego Elche pues suma un apunte más, o sea que Maite, enhorabuena a los ilicitanos y desde luego visita más que merecida haremos, muy prontito.
Oye, y que nunca está de más recordar que tenemos tres elementos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que eso no lo tiene todo el mundo.
Es de presumir,
que,
absolutamente.
Ahora, además de todo, muchas gracias. Ahora, además del resto de espacios museísticos que cuenta la ciudad, pues se une también este museo de fiestas de Moros y Cristianos.
Bueno, pues como ven, solidaridad también, pues nuevos atractivos turísticos que descubrimos aquí en Comunidad Valenciana en La Onda de la mano y gracias a, en este caso, nuestras compañeras, las que conforman Onda Cero en la Comunidad Valenciana. Luz Sigüenza, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y Maite Vilaseca, muchísimas gracias y un abrazo.
Igualmente, feliz tarde, un abrazo.
Feliz tarde, gracias a las dos y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Lo dejamos aquí que llegamos a las 3 de la tarde. Siguen ahora con más información en Onda Cero. Gracias por acompañarnos, lo dicho. Y que tengan una muy feliz tarde. Chao.